Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern assegura que el trencament de Junts amb el PSOE no tindrà cap impacte a Catalunya, ho ha dit la portaveu Sílvia Paniqué durant la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu que s'ha produït l'endemà que l'executiva de Junts decidís trencar amb el govern espanyol i sotmetre-ho a consulta de les bases. Paniqué ha evitat valorar la decisió de l'executiva i diu que no els hi pertoca influir a la militància d'altres partits.
Estem convençuts que en allò que sigui positiu i beneficiós per Catalunya, doncs esperem que hi hagi aquesta reflexió sobre el contingut de les propostes, més enllà d'altres qüestions, i que sempre que sigui en benefici de Catalunya puguem obtenir el suport d'aquelles forces, no?, que diuen defensar precisament els interessos dels catalans i catalanes.
I el Consell de Ministres ha aprovat la reforma més important dels processos penals feta fins ara a Espanya. L'actual norma té 143 anys i és del 1882. La principal novetat del text és la introducció, la instrucció, podem dir, dels judicis, que passarà a ser responsabilitat dels fiscals. Allò dels jutges, com passa ara, més preveu expulsar els partits polítics de les acusacions populars. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Des d'Espanya, de hace casi siglo y medio, obviamente existían otros conflictos, otros procedimientos, otra delincuencia que nada tiene que ver con la delincuencia que tenemos hoy en el siglo XXI. Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales, donde en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado.
I la Paeria de Lleida inicia aquesta tarda el procés d'adhesió de les entitats de la ciutat al nou pacte per la convivència i el civisme. El consistori ha convocat el teixit associatiu de la ciutat a la Llotja pel pas previ a la presentació de l'avantprojecte de l'ordenança que tindrà lloc el pròxim mes de desembre. Actualment a Lleida es compta ja amb 8 professionals, totes dones, que han fet un total de 12.800 actuacions aquest 2025. I el monestir de Santa Maria del Puig de les Avellanes, a Os de Balaguer, la Noguera, llueix des d'avui la reproducció del sepulcre doble d'Àlvar i Cecília de Foix, els comtes d'Urgell. Les còpies s'han fet amb materials que imiten la pedra a partir de la digitalització de les peces originals exposades al museu de Cloisters de Nova York. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 28 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de tots els actes de la nostra costa, de tots els actes, no, de totes les notícies, que encara no som divendres, de tota la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Sabrem per què en alguna zona hi ha molta mortalitat de peixos. Parlarem dels plàstics i del mar anant fins a la Costa Brava. Des del grup d'acció local Mar d'Ebre ens explicaran quins són els projectes que tenen en ment. Viatjarem fins a Brasil perquè en pocs dies comença la cimera del clima, la COP30. Ens embarcarem amb pescadors per parlar de la veda i acabarem el programa d'avui comentant el campionat mundial d'Espogami. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar tot el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randamart surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs una mica amoïnada, t'he de dir.
Per què?
Perquè tenim el fantasma de la ràdio, que ara no només obre els llums, sinó que també m'obre la porta.
Ah,
que jo li dic, passi, 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 que veurà el
pensava
piset.
Que anaves
però
a dir,
no m'afecar,
estic amoïnada per l'huracà Melissa que, que hi ha per la zona de Jamaica i per tot això, però no, no.
No, és que clar, ja t'ho dic, estava jo aquí ara barallant-me amb la porta, perquè jo la tanco i l'obre, i la tanco i l'obre, clar. Jo dic que encara no és Halloween, que encara ha de venir, que aguanti una mica,
però el fantasma,
i si no que digui alguna cosa que es manifesti d'una altra manera.
El fantasma de la ràdio ja saps que ens acompanya...
No, de fa temps ja, però clar, abans només es limitava a encendre les llums. Ara ja ens obre la porta.
El perdonem.
Ui, tant.
Ara,
sempre,
fa dies que no fa dies que no encén les llums.
Tu ja
ara
saps,
aquesta tarda aquesta... les encendrà.
És el que et deia, que ara ja fa dies que no en sabem res. Per això m'ha sorprès.
Sí, sí, sí.
Benvingut, a casa teva.
Exacte. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Així que a Ràdio Tarragona teniu un fantasma.
Sí, sí, a Tarragona Ràdio tenim un fantasma des de ja fa molt de temps, vull dir, no és nou. Podem dir que el tenim instal·lat a nosaltres i obre llums, tanca llums i aquestes coses.
Ja esteu acostumades, no? És forma part de la vostra, del vostre dia a dia, no us assusteu, llavors.
No, què va, què va.
És amic.
Molt bé, perfecte.
És col·legui, d'alguna manera. Però bé, a veure, que no ha anat a més, a veure la porta, sent les llums, ja està, ja
no,
està.
No, però si només fa aquestes coses, rai, vull dir que es quedo en això, no? Vull dir que no, que este divendres tampoc la lio, no?
No, Marina, que no.
No la lia mai.
Només faltaria que algun dia entrés aquí a la Randamart xerrant.
La valia l'altre dia.
Qui?
Que les càmeres de la ràdio no funcionaven, anaven independents, sense fer cas a ningú, però bé, ja està.
Però pobre fantasma també, perquè qualsevol cosa que passo també li doneu la culpa a ell i no ho sabeu.
Home.
Ahí tens raó, tu. Cert,
saps? Sempre.
Ahí tens raó. És veritat, és veritat. Pobre, a mi no és ell.
Sí,
a mi tenim un altre de nou. A mi
sempre és ell, sempre és ell.
Vinga, va. Sí, mil coses.
Anem a saludar Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs això dels fantasmes deu ser una mica compartit, perquè aquí també en tenim alguna. Ahir vaig anar a gravar una trucada d'una entrevista que tindrem avui aquí a la Randamart, i de cop i volta es va desconfigurar la taula, es va posar en mono, vaig deixar de sentir el micro, no em tenia retorn del micro. O sigui, la taula va canviar de cop, sense fer res. O sigui, allò, pim-pam, plum, desapareció. I és el fantasma de l'estudi 2 de Ràdio L'Escala, en aquest cas.
Llavors era Àlex i Cristina. Gotxas, ja aparezco a tu lado, pues això...
Gotxas, ja aparezco a tu lado,
veus?
Sí. Sí,
clar,
sí.
Veus?
Però és superbonic, a mi m'agrada tenir el fantasma a la ràdio. Quan no ve, l'enyoro i tot.
Jo...
Imagina't.
Jo si no fes tantes putades, ja, però si ha de ser en plan xungo, com que no.
Perquè no li tens carinyo. Li has de dir coses boniques.
Anem a saludar en Carles Monastèvia des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, aquí escoltant les vostres batalletes amb els vostres fantasmes, jo crec que això deu ser cosa de totes les ràdios, perquè aquí també passen coses estranyes, si més no. O sigui que em sembla que també en devem tenir algun per aquí voltant.
Està bé. M'aconsola saber que cadascú té el seu fantasma. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Aquí, a veure. Aquí a Ràdio Arenys hi ha fantasmes, però això ho tenim documentat i han vingut mèdiums i tot. No estic fent broma, Això va de sèrio. Estan a la cuina. A la cuina de la ràdio, al pis de baix, hi ha una cuina. I en allà es veu que hi viuen una parella de...
De fantasmes.
Són fantasmes. Però se sap qui són i tot, Vull dir que això ho tenim documentat i estudiat. Els estudis no ens els toquen. Això estem molt tranquils, però viuen a baix a la cuina. I sempre que jo que vas a dinar, baixes a fer un cafè o el que sigui, saludes per si cas, encara que no hi hagi ningú, segur dels fantasmes, perquè hi són, perquè viuen a la cuina. I no estic fent broma, us reitero, és veritat, ho tenim documentat, això.
Volem entrevista, Oriol, una ouija, els fantasmes de la cuina, per secció de la RAN.
Ves a entrevistar-lo.
Solen contestar amb psicofonies, ho podem intentar,
I que cuini alguna coseta de pas. Vinga, va.
M'encanta, eh?
Sí, deixem-nos de fantasmes i en parlarem més profundament de tot això. Anem a començar el programa d'avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Espai Peix de Palamós acull demà la segona sessió del concurs de cuina Focs Creuats. Sergi.
Doncs sí, l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Palamós ha iniciat la sisena edició del que és el concurs de cuina per joves Focs Creuats. Demà es farà l'Espai Peix, la segona de les tres sessions que té programades. Una proposta gratuïta i que pretén introduir el jovent en el món de la cuina a través d'una competició que vol donar els coneixements bàsics per elaborar plats senzills, equilibrats i saludables. Al concurs hi participen nois i noies de Palamós d'entre 12 i 30 anys. Demà la segona sessió i dimarts 4 de novembre la tercera i última, en què es donarà a conèixer l'equip guanyador. L'activitat està pensada per equips de 3 o 4 joves que, assessorats pel cuiner palamosí Tomàs Brull, han d'elaborar un menú complet entrant amb entrant, plat principal i postres amb producte de proximitat i de temporada. Les propostes del xef que condueix el concurs són sempre a base de productes saludables i ingredients que poden aconseguir a preus assequibles. Es promociona, per exemple, el consum de peix de proximitat, alhora que els joves desenvolupen habilitats que els permetran ser més autònoms.
La denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà preveu una bona collita i de més qualitat.
Doncs sí, la sequera persistent dels darrers anys a l'Empordà havia afectat amb força la producció d'oli de la seva denominació d'origen. Després d'anys de vaques magres, les pluges d'aquest 2025 asseguren una bona collita d'oli d'oliva. El president del Consell Regulador, que és en Simon Casanovas, ha anunciat que la collita del 2025 serà millor i de més qualitat. Ho ha fet en un comunicat on la pròpia denominació d'origen remarca que les oliveres s'han pogut recuperar de la crisi hídrica dels darrers anys. La nova campanya també porta la incorporació de nous trulls. En total, la DO Oli de l'Empordà es compon de 6, a Pau, Ullà, Cabanes, Espolla i Agullana. L'oli s'elabora a partir de 3 varietats, 100% empordaneses, que són l'Argudell, que és la majoria, el Corivell i Llei de Cadaqués. Actualment, la denominació compta amb prop de 900 hectàrees de cultiu d'olivera.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El xef Albert Guzmán cuina contra el malbaratament alimentari en una nova edició del GastroEroCup. Cel.
Sí, Marina, el restaurant del xef Albert Guzmán a la Ràpita ha tornat a ser un dels participants destacats del GastroEroCup, un esdeveniment gastronòmic que demostra com els aliments que sovint es descarten poden convertir-se en plats d'alta cuina. Enguany, 65 restaurants de Catalunya s'han sumat al repte, transformant productes considerats residu en receptes creatives i saboroses. Escoltem el xef Albert Guzmán.
En principi són aliments que li han donat una altra oportunitat, són aliments que pues, bueno, tenen una caducitat més curta i al final han pogut fer un menú i jo penso que ha sigut molt xulo, la gent se ho ha disfrutat.
El Departament d'Agricultura, impulsor de la iniciativa, subratlla que el GastroEroCup posa en valor la feina del sector alimentari i ajuda a conscienciar sobre el malbaratament alimentari, que suposa una pèrdua diària de recursos. Alba Graells és tècnica en prevenció de malbaratament alimentari del Departament d'Agricultura.
Pues, al final conscienciar sobre la problemàtica del malbaratament alimentari. Un terç dels aliments del món es perden i a Catalunya 22 quilos d'aliments llancem cada ciutadà a casa nostra i llavors creiem que cal donar valor als aliments i sobretot aprofitar-los, que és el més important.
Durant la jornada també hi han participat productors de proximitat que han aportat aliments que sovint no tenen sortida comercial, reforçant el vincle entre cuina, territori i sostenibilitat. Una proposta que vol demostrar que amb creativitat i compromís, el que abans es descartava pot esdevenir gastronomia d'alt nivell.
L'Ampolla número 11 del rànquing de renda per habitant a la província de Tarragona.
L'ampolla ha escalat de manera notable en els darrers anys en el rànquing de renda per habitant de la província de Tarragona, passant del lloc 36 al número 11. Segons les últimes dades publicades, el municipi és el segon amb més renda a les Terres de l'Ebre, només per darrere d'Ascó. L'Ajuntament atribueix esta evolució positiva al creixement del municipi i al dinamisme social, econòmic i cultural que s'hi ha generat. En aquest sentit, destaca la implantació de serveis municipals de proximitat, com les subvencions per a llibres escolars, el campus d'estiu i les activitats destinades a la gent gran, així com les gestions administratives que es poden realitzar sense sortir del municipi, com el DNI o el passaport. Davant aquest avenç significatiu, l'alcalde Francesc Arasa ha subratllat que el consistori ha treballat amb constància per oferir un poble viu, ordenat i amb serveis que marquen la diferència.
Valorem molt positivament, no? I això demostra la evolució de que ha tingut el municipi fruit de la gestió de, també de la participació i de la col·laboració que ha tingut la ciutadania, no? Que hem aconseguit tenir aquest poble, un poble que molt acollidor, un poble amb una qualitat de vida i amb molts de serveis. I això ha sigut un motiu pel qual hem assolit aquesta situació, aquesta posició. I nosaltres aquí ens dona molt de servei i per tant aquelles parelles que treballen al matrimoni pues, pot acollir-se, no?
L'Ampolla consolida així el seu posicionament com un dels municipis amb més qualitat de vida al territori i continua sent un referent de creixement equilibrat i benestar.
Ara cap a les costes del Garraf. Aquest matí el Ministeri per la Transició Ecològica, acompanyat d'un dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra, s'ha presentat a les instal·lacions del Club Mar de Sitges per fer la recuperació possessòria de l'espai, Carles.
Doncs sí, Marina, i ho ha fet sense avís previ i sense haver recollit les claus el passat dijous 23 d'octubre, tal com marcava l'acte judicial que va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així, avui ha hagut de forçar l'entrada al Club de Mar, fent saltar totes les alarmes de les instal·lacions que l'entitat encara tenia activades per evitar possibles ocupacions, com les que es van produir el passat divendres, menys de 24 hores després d'haver hagut d'abandonar suposadament les instal·lacions. Aquest matí la comitiva de la demarcació de costes ha canviat tots els panys i ha posat cadenats a alguns dels accessos, així com ha situat també diversos cartells a les entrades fent saber que fan complir la resolució judicial i que el Ministeri recupera aquest espai. Des del Club de Mar han lamentat les formes amb les quals el Miteco ha accedit a les instal·lacions, forçant l'accés i fent saltar totes les alarmes. També han assegurat que el dispositiu de seguretat ha estat desmesurat i consideren que és una mostra més de la manca d'elegància institucional del Ministeri, que ja no es va presentar el dia que establia la sentència per recollir les claus.
Cubelles ha iniciat els tràmits per declarar bé cultural d'interès local el niu de metralladores de la platja de la Mota, com ja ho és el jaciment i el fortí de la Mota de Sant Pere.
Doncs sí, Marina, de fet són dos dels rastres més notoris que Cubelles encara manté de la Guerra Civil com a elements patrimonial d'època que forma part de la memòria històrica de la població. L'objectiu és protegir el búnquer de la platja de la Mota que es troba malmès i enterrat pels temporals marítims. De fet, l'Ajuntament el vol traslladar aquest element de defensa uns metres més endarrere per guanyar distància respecte al mar. La tramitació de la declaració de bé cultural d'interès local del niu de metralladores de la platja de la Mota compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que ha fet un informe on s'explica la importància d'aquest element, però s'espera que el vistiplau del Servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica, ja que s'ubica també en domini públic marítim terrestre. Aquest tràmit hauria de permetre, afirma el govern, rebre l'ajuda necessària per poder retirar aquest niu de metralladores i protegir aquest element de defensa abans no sigui massa tard. La voluntat és poder mantenir la peça original. Ens ho explica Renata Badós, que és la regidora de Cultura, Patrimoni i Memòria Històrica de Cubelles. L'escoltem.
Estem fent els informes, ja tenim el de l'Ajuntament i tenim algun de Generalitat, però ens falta el de Costes per poder fer-lo becil i així poder demanar subvencions, en aquest cas a la Generalitat, perquè el que ens agradaria és retirar-lo i després doncs, també fer la museïtzació, fer l'adequació perquè es puguin fer visites. Sobretot és que no es malmeti més, perquè cada cop que tenim un temporal, cada cop més es malmet i per tant doncs, el que volem és retirar-lo, si pogués ser possible, perquè és un dels búnquers millor conservats de tota la costa catalana, i el que volem és que no es malmeti. És dels més ben conservats i, a més, jo diria que és el més gran.
Amb els informes de l'Ajuntament, Generalitat i Costes, la voluntat és passar-ho al ple de novembre, si ja és possible. El niu de metralladores se sumaria així a la desena de conjunts declarats Becil de Cubelles. El més recent va ser el jaciment i el fortí de la Mota de Sant Pere, que va ser declarat l'any 2020.
Fem ara aturada a les costes del Maresme. La segona regata de la Lliga del Llagut Català, que s'havia de disputar en posta aquest cap de setmana, també s'ha vist afectada pel mal temps. De moment, la Lliga encara no ha començat perquè la regata de Calafell, la primera, també es va ajornar. Oriol.
Doncs sí, la regata d'Amposta ja es va anul·lar el divendres amb un correu de la federació que així ho confirmava als clubs participants. El motiu era el pronòstic de fort vent a les Terres de l'Ebre, un pronòstic que no es va complir, ja que la presidenta del club de rem d'aquí d'Arenys, Núria Rosales, és rapitenca i va baixar a veure la família i ho va poder constatar.
Donaven vent de 30-40 quilòmetres amb ratxes de 70. Pues no sé què t'he de dir, perquè jo he baixat a casa, hem estat el cap de setmana allà, i tret de pluja i una miqueta de mestral, almenys a la ràpita, no sé si a riu, a Amposta, que era on es feia la regata, si va fer vent, perquè ja et dic, a la ràpita, no, val? Va fer normalet.
Rosales, però, admet que, malgrat no fes el vent que estava pronosticat, la tipologia de regata igualment podia haver fet recomanable l'anul·lació.
Com que era una regata que sempre aprofiten per fer el descens de Tortosa Amposta, el que són les embarcacions de banc mòbil, que són embarcacions finetes i que potser, si el pronòstic era elevat de vent, són embarcacions que tomba, vale? I clar, va ser més això que amb el tema del llagut català. I jo crec que si es va suspendre va ser per la por de que aquestes tombessin a l'aigua. Clar, si fa vent, són unes embarcacions molt lleugeres.
El pròxim intent de competició serà el dia 9 de novembre, altre cop a Calafell, que ja es va suspendre el dia 6 d'octubre per mala mar.
Santa Susana es convertirà el pròxim 19 de juny del 2026 en l'epicentre del ciclisme femení mundial. La població del Maresme acollirà la sortida i l'arribada de la primera etapa de la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, una competició inclosa a la categoria UCI 2.1 que ja s'ha consolidat al calendari internacional.
Exacte, d'aquesta manera Santa Susana pren el relleu de Calella, històrica localitat del Maresme, que durant més d'una dècada va acollir la sortida de la volta masculina. Amb aquesta designació, el Maresme es manté com un territori clau en la història de la volta i alhora consolida el seu paper com un referent en l'impuls de l'esport femení i del turisme actiu. La volta femenina a Catalunya 2026 reunirà els millors equips i ciclistes del món en tres etapes que recorreran algunes de les zones més emblemàtiques del territori. La primera tindrà com a punt de partida i d'arribada Santa Susana. Arribada de la Volta Femenina 2026, Santa Susana reforça la seva projecció internacional i el seu lideratge com a destinació esportiva sostenible, mentre que el Maresme manté viva la seva estreta vinculació amb la història de la Volta Ciclista a Catalunya.
L'Institut, acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'Institut Català d'Investigació Química i SIC i l'Ajuntament de la Canonja han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de l'any 2021, reafirmant el seu compromís conjunt amb la promoció de la ciència, l'educació i la sostenibilitat al municipi. L'acord preveu una subvenció per l'exercici 2025 i permetrà continuar impulsant el projecte verd educacional i científic de la Canonja, una iniciativa que busca apropar la recerca en química verda a la ciutadania i contribuir al desenvolupament educatiu i sostenible del territori. El projecte es desenvolupa a través de dues línies principals. Una és l'activitat científica amb el suport a un investigador predoctoral que treballi en l'àmbit de la química verda dins d'un grup de recerca de l'ICIC, i la segona és l'activitat divulgativa i formativa en la química verda amb l'organització d'activitats adreçades a estudiants de primària, secundària i batxillerat, així com a persones persones adultes i de tercera edat, amb l'objectiu de fomentar vocacions científiques, estimular el pensament crític i promoure l'alfabetització científica. El conveni és un exemple de com la col·laboració entre institucions pot generar un impacte real en la societat i s'ha subratllat el professor Emilio Palomares, director de l'ICIC.
Però nosaltres, bàsicament, el que fem és que quan Roc ens demana que l'Ajuntament necessita el suport per temes de tallers o temes d'escolta, vingueu aquí i expliqueu una mica què és el projecte de descarbonització o expliqueu una mica en què consisteix tot el tema de transició energètica, nosaltres també ho fem. És a dir, nosaltres al final som una eina, no, pública del govern de la Generalitat, i el que volem és que la gent conegui tot el que es fa des de l'Ajuntament de la Canonja i des de la Generalitat per apropar la recerca a la societat.
Des de la seva posada en marxa, el projecte ha estat tot un èxit, arribant a centenars de persones a través de tallers, xerrades i iniciatives educatives. La nova etapa del conveni referma la col·laboració com una eina clau per promoure el talent jove i la cultura científica al territori, un model que aposta per una societat més preparada, crítica i compromesa amb el coneixement. I una vintena d'establiments tarragonins participen en la nova edició de les jornades gastronòmiques del Romesco. Restaurants de la ciutat serviran receptes tradicionals o innovadores que seran marinades amb vins de la varietat Macabeu de diversos cellers de la DO Tarragona. Durant dues setmanes, diferents restaurants serviran les seves millors receptes elaborades amb Romesco. Fins al 16 de novembre oferiran plats tradicionals i innovadors maridats amb vins. Per quart any consecutiu, els vins de varietat Macabeu de la DO Tarragona acompanyaran el maridatge dels menús del Romesco de Tarragona. Tots els establiments serviran el plat amb els vins dels cellers participants. Cada local pactarà el seu preu, així com els horaris i els dies de tancament. La consellera de Comerç de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat que volen reforçar el Romesco com a plat identitari de la ciutat.
Enguany que estem fent aquest impuls directe al Romesco com a plat identitari de Tarragona. En aquest sentit, agrair a l'Associació d'Hostaleria de Tarragona, la IHT, que realment aposten rere any per aquestes jornades oferint, no?, en aquests establiments adherits aquesta proposta de cadascú personalitzada amb el Romesco com a ingredient, no?, com a element estrella.
Les jornades estan organitzades per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona i la DO Tarragona amb la col·laboració del Port de Tarragona i el Patronat Municipal de Turisme de la ciutat. Ara volem saber quin temps farà a la nostra mar i ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Un temps plàcid pel que fa a la costa al llarg de les properes hores. Per tant, vent que serà més aviat feble i un estat de la mar ben plàcid també, marejola gran part del litoral i, de fet, després d'un matí i d'un migdia que han portat una bassa d'oli a gran part de platges del país. Aquesta tarda només cap a la Costa Brava es reforçarà una mica el vent del sud i això farà que hi hagi mar més ondulada, una miqueta de mar de vent. Pel que fa al dimecres, una situació de vent del sud, sobretot en alta mar, però al costat de la costa, tot just a la platja, el que tindrem durant el matí del dimecres és vent terrer, vent fluixet en qualsevol cas, tot i que a la Costa Brava sí que s'anirà imposant el vent del sud més reforçat. Això farà que hi hagi maror, fins i tot en aquella banda gironina, especialment ja mar en fora. Durant la tarda el vent s'imposarà de forma variable, més de sud a la Costa Brava, més de ponent a Tarragona i Barcelona, però sempre més aviat vents febles. El que tindrem el dimecres és l'arribada d'algunes nuvolades i d'alguna pluja esporàdica. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista AP7, a l'altura del Papiol. Hi ha hagut un accident que talla dos carrers de la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, i la incidència ja provoca 6 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Cugat del Vallès. També d'aquesta zona destaquem que l'autopista P7 encara hi queda un carril tallat a l'altura de Llinars del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, arran de l'accident que hi ha hagut aquest matí amb un camió, i en aquests moments s'estan fent les tasques de retirada del vehicle accidentat. També destaquem altres punts amb retencions de la zona del Vallès, aturades a la C58 i a la C33, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, i pel que fa a les rondes aturades, sobretot a la ronda de dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, i també la ronda litoral, complicacions a la zona portuària i de Bon Pastor en els sentits de la circulació. De moment això és tot. Molt bona tarda.
només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Les profunditats de l'actualitat.
Ahir ho comentava el company de les costes del Garraf. Van aparèixer centenars de peixos morts a la platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú. Tot apuntaria que és a causa dels pescadors que descarten alguna de les captures que fan i les retornen a mar, en aquest cas mortes. Avui volem saber quin impacte podrien tenir aquests peixos morts en el medi ambient, Carles.
Doncs sí, es tracta majoritàriament de bogues, una espècie de peix petit bastant freqüent a les nostres costes. Segons apuntarien fonts de la mateixa confraria de pescadors, podria tractar-se de la tria que fan els pescadors artesanals que utilitzen el mètode de la llum i que busquen pescar sardines i seitons. Ells mateixos haurien descartat aquests peixos a l'hora de fer-ne la tria quan pugen les xarxes a bord i els haurien retornat a mar, en aquest cas ja morts. Hauria estat, doncs, el temporal qui ha arrossegat els peixos fins a la vora de la platja. Avui en volem parlar amb en Jaume Mercè, president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf. Jaume, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Jaume, parlem una miqueta, no? S'entén que aquesta manera de retornar el peix a mar és una cosa que passa sovint. Segurament no en som tan conscients perquè normalment no arriben fins aquí les costes, però clar, aquesta vegada ha deixat un impacte almenys visual bastant, si més no impactant, no? Aquí a la costa de Vilanova.
Sí, és veritat, impacta veure tants peixos morts a la platja, no? Jo crec que el primer que s'hauria de fer és que demanar a l'Ajuntament doncs, que ens donessin una mica d'explicacions, no? Perquè, a veure, sí que és possible aquesta teoria, però podria ser que els peixos s'haguessin mort per altres causes que no sabem, no? Aleshores, estaria bé que el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament doncs, actués i se'ls anés a mirar els peixos, els analitzés i fes algun dictamen o alguna teoria. En respecte a això que dius del descart de peixos, és veritat, això és una pràctica que es fa comunament a tots els municipis de Catalunya, no? I ara el que jo no sé, no sabria assegurar si això ha estat els que pesquen el seitó o la sardina a la llum, l'encerclament. Jo això ho poso en dubte, perquè podria ser perfectament un altre tipus de pesca. Perquè m'he estat mirant una mica els estudis que s'han fet des de la FAO i ens diuen que de la pesca artesanal i encerclament se'n descarten potser un 10 i un 15%, però de l'arrossegament se'n descarten més d'un 40%. I això és una dada bastant impactant, crec.
Uh-huh. Això et volia dir, no?, que havíem buscat aquestes dades, no?, que segons apunta la FAO, no?, aquesta organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, que diuen, no?, que recullen que les arts menors de pesca, com bé deies, descarten entre un 10 i un 15% de les captures, tot i que la que més ho fa és la pesca d'arrossegament. Que eleva aquesta xifra fins a pràcticament el 40. Això és fins a quin punt, no? És mediambientalment pot estar ben vist, perquè clar, al final és molta peix.
És bastant lamentable que això sigui així, perquè en realitat estan creant un residu en el lloc on genera un aliment, no? I aquest residu, en lloc de tractar-lo, gestionar-lo com es faria d'una manera correcta, doncs el que es fa és es llença al mar. I clar, llençar-lo al mar, això pot tenir un impacte. A part de que ja s'han fet les coses malament, perquè vol dir que han mort molts més peixos dels que devien, per tant aquí s'hauria de replantejar una mica a veure com es pesca i després a veure què se'n fa d'aquests residus, perquè, esclar, jo dic residus, però s'haurien de valoritzar, potser. A veure, aquesta boga potser no té un valor econòmic, com pot tenir la sardina o el seitó, o una altra espècie, però sí que, possiblement, hi ha una sortida. I aleshores, potser, si s'organitzés una manera, doncs, perquè això no s'hagués de llençar al mar, sinó que tornar-ho a port tingués una sortida, encara que fos per a altres fins, no sé, fer pinso, el que sigui, doncs segur, i tinguessin ajuda, potser el pescador, potser en lloc de tirar el portaria en terra i s'aprofitaria. Perquè en realitat el que a nosaltres ens dol molt és que hi hagi aquest malbaratament que ja comença al lloc on es genera l'aliment. I després això continua fins a arribar a la llar i arriba un punt que es malbaraten, doncs, mils i mils de tones d'aliments, no? I això crec que sí que ambientalment això té uns efectes molt, molt dolents, no?
Clar, que perquè aquest peix al final no té valor de mercat, però ecològicament parlant sí que té un valor en el mar, és a dir,
esclar,
l'impacte que genera retirar-se i retornar-lo mort a l'aigua mediambientalment sí que genera un impacte.
Sí, hem de tenir en compte que tot el que fem a la natura, i en aquest cas doncs, la pesca, doncs, té un impacte perquè el peix són animals que viuen al mar i són salvatges, no? I llavors això ja requereix un respecte. Si no es pesca bé, perquè no saben triar-lo, i doncs aleshores aquí ens hem de replantejar una mica a veure com ho fem i com ho gestionem tot això. I està molt bé que es faci servir doncs, com a recurs pesquer, però a veure, el que no pot ser és que generi aquestes tones de residus, perquè en realitat són residus, si són peixos morts.
Fins a quin punt aquests peixos morts, en aquest cas no, perquè han arribat fins la costa i avui mateix nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament i ens han dit que entre avui i demà estan retirant aquests peixos, avui han començat, demà acabaran, perquè de fet ens han afirmat que se n'han trobat tants que avui no han pogut acabar, que demà continuarien. Fins a quin punt, no, aquests peixos, en el cas que es quedin a mar, no, com sovint deu passar quan els retornen, com poden impactar, perquè al final no deixa de ser, com bé dius, un residu, com poden impactar a la vida dels altres peixos o dels altres animals que viuen en aquest hàbitat?
Això és difícil de saber, perquè no sabem tampoc la quantitat de peix que s'ha arribat a tirar. El que sí que podem dir és que el peix, com que és un material orgànic, diguéssim, doncs té un impacte, diguéssim, que ja el mar ja d'alguna manera està preparat per això. L'impacte, per exemple, que tenen els plàstics, això ja és molt pitjor. Aleshores, jo penso que dintre de tot el mar és capaç encara d'absorbir aquesta matèria orgànica i reciclar-la, no? Però clar, jo crec que són coses que no haurien de passar i s'haurien de prevenir. Hi hauria d'haver prevenció de la gent de que això passi, no? Com s'ha de fer això? Doncs, de moment, esbrinar a veure com ha anat això, d'on surten aquests peixos, i després pensar a veure quines actuacions. Jo crec que des de la pròpia confraria haurien també de dir alguna cosa respecte a això, no? Perquè, en realitat, vull dir, la pesca està passant moments dolents, perquè a tot el món estem veient que hi ha una sobrepesca que, d'alguna manera, sí que té un impacte, doncs, molt, molt fort, i inclús per la pròpia pesca, no? Perquè com més es pesca, després és més difícil, doncs, continuar tenint aquest recurs, no? Perquè hem de pensar que les coses que fem els humans, doncs, han de ser sostenibles en el temps, i no sé fins a quin punt, doncs, podrem gaudir dels peixos que encara es pesquen avui en dia.
De fet, nosaltres hem intentat parlar amb la confraria, els hem consultat si tenien coneixença d'aquest cas i què podia ser. Per això nosaltres afirmem o donem a entendre que són els pescadors de la llum els qui han fet aquests descarts d'aquestes bogues, perquè així ens ho han donat a entendre, tot i que no han volgut tampoc encara fer declaracions des de la confraria. Però clar, ells s'escuden, no?, dient que aquests peixos no tenen aquest valor de mercat, no tenen valor de mercat, i que a més a més tampoc els poden tornar igualment a port perquè la llei no els ho impedeix i els podrien arribar a sancionar. Aleshores, ells s'escuden una miqueta en aquest sentit que per això no fan aquests descarts i els retornen a mar.
Sí, això mereix una explicació més completa, perquè no s'entén que no puguin arribar a port, perquè a veure si ells agafen aquests peixos o ho fan malament i per això no els poden portar, i per tant s'hauria de mirar de fer-ho bé. O, aleshores, si no els poden portar i els han de tirar en mar, doncs vol dir que alguna cosa està mal feta, perquè això d'alguna manera té la categoria de residu. Tot allò que es llença és un residu. Qui el produeix? Doncs, en aquest cas, doncs, els pescadors que ho hagin fet. I, per tant, hi hauria d'haver una solució. I, per tant, els que organitzen i els que estan en el món de la pesca haurien de trobar quina és la solució correcta.
Podria ser utilitzar algun altre... Clar, al final, el mètode, segons sembla, és un dels mètodes més artesanals que hi ha. Sí que és veritat que l'arrossegament, per exemple, no ho és tant, o es dona a entendre que no ho és tant, però, clar, potser... caldria buscar una mesura que s'aconsegueix que no es pesquessin aquests tipus de peixos d'alguna manera, no sé.
Sí, clar, tot això s'hauria d'esbrinar, d'estudiar, a veure quina és la millor manera, i si això reportés, doncs, que fos una dificultat més afegida als pescadors, doncs que fossin compensats d'alguna manera, no? Vull dir, jo crec que s'han de trobar maneres. El que passa que s'ha de complir aquesta llei que es va fer no fa gaire, el 2020, sobre per lluitar contra el malbaratament. Aquesta llei diu que s'han de fer accions per evitar que això passi, i això no es fa, i per tant una mica la responsabilitat, més que passar-la al pescador, s'hauria de passar als poders públics, que haurien de trobar quina és la solució que s'ha d'implementar en aquest cas.
Doncs Jaume Mercè, president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient de la Garraf, gràcies per haver entrat avui aquí a la Ronda Mar, haver explicat una mica l'opinió, el vostre punt de vista d'aquests peixos que han aparegut aquí a la platja de Vilanova. Veurem si podem també conversar amb la confraria i que ens donin també una mica el seu punt de vista i acabem de treure potser una mica l'entrellat d'aquesta aparició d'aquests peixos.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Continuem parlant de mar i ara volem parlar dels residus plàstics a la mar, que són un gran problema amb el que s'hi troben els pescadors a diari. Projectes com Pescaneta ajuden a recollir i reciclar els plàstics, i un dels ports on aquesta campanya està activa és l'Escala, Sergi.
L'Escala vol conscienciar els alumnes de secundària sobre la importància de cuidar el mar. Per això s'ha tirat endavant la Setmana de la Innovació i el Mar de l'Escala, on enguany la contaminació per plàstics ha sigut el principal tema de treball. Aquest dimarts 21 d'octubre vam poder ser al port de l'Escala, concretament al Maram, per fer un seguiment d'una proposta interessant, i vet aquí el reportatge que us portem ara. Els alumnes d'ESO, de l'Institut El Padró de l'Escala, van passar tot un matí arran de mar i allà van fer diversos grups de treball. Es van repartir en dos tallers sobre contaminació per plàstics i biodiversitat, i al mateix temps altres grups van poder parlar amb pescadors professionals sobre projectes de pesca sostenible, com ara el Pescaneta. El primer taller el lideraven els membres i voluntaris de l'organització Plàstic Preciós, una ONG del País Valencià que vol donar una segona vida als residus plàstics trobats a mar. Vam poder parlar amb Miguel Valderrama, que ens ha explicat els tallers que fan i les campanyes de la seva ONG.
A ver, hoy habéis venido a hacer un taller relacionado con los plásticos. Explícame un poquitín de qué va este taller, qué habéis hecho hoy con los alumnos que han venido aquí al Maram.
Bueno, primero hemos traído un taller que trata sobre la concienciación de los mares, de la contaminación y específicamente de los plásticos, que es nuestra especialidad, ¿no? Hablamos un poco de la problemática que está pasando, especificamos lo que es el mar Mediterráneo, la Costa Brava. Aparte de eso, también hemos traído pues un taller de reciclaje, ¿cierto? Que tiene que ver mucho sobre cómo es el proceso de reciclaje. Es un taller interactivo en el que los chicos vienen y participan desde lo que es los primeros pasos para el reciclaje, ¿no? Como lo que es separar los residuos, triturarlos, hasta que es convertirlos pues en un nuevo objeto o un producto que sirva como una alternativa para los ya existentes, ¿no? Todo esto con plástico reciclado.
Muy bien. ¿Y crees que es especialmente importante, ¿no? En este rango de edad, a chiquillos, en este caso, que se conciencien por la
Sí, totalmente. O sea, obviamente tenemos que influir en toda la sociedad, en todas las edades, pero es muy importante influir desde los más chicos, ¿no? Desde edades muy prontas.
Y ahora explícame un poquito más en general, ¿qué es vuestra ONG y qué actividades hacéis, o cuál es vuestro, lo que se dice ahora, el leitmotiv de vuestra ONG?
Bueno, de manera resumida, nosotros hacemos tres cosas. Primero, hacemos talleres de concienciación, como el que hemos traído hoy, ¿no? También hacemos un poco de investigación, contamos con unos voluntarios, ¿vale? Y también nos dedicamos específicamente al reciclaje del plástico, ¿no? Como lo he dicho, somos una ONG, pero también cuando se nos solicita, participamos en estos procesos en el que la comunidad nos da a nosotros unos residuos, nosotros los transformamos en un nuevo objeto para dárselo pues a ayuntamientos o distintas organizaciones que nos lo pidan.
El segon dels tallers estava impartit pel CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Ells van proposar una activitat per posar en valor, sobretot, la biodiversitat de la Mediterrània, però també per alertar els estudiants de secundària sobre les principals amenaces. Irene Martínez ens ho va explicar tot plegat fil per randa.
Doncs avui hem vingut a fer una activitat sobre biodiversitat per ensenyar una miqueta als nanos doncs, quins són els animals, la fauna, la flora que hi ha al mar Mediterrani i també plasmar diferents amenaces que pateix la nostra fauna i flora local.
Quina importància té precisament dirigir aquesta activitat, aquest grup d'edat i estudiants?
Doncs sobretot és visibilitzar aquestes amenaces i també donar recursos a aquests estudiants perquè sàpiguen actuar des de la seva rutina o a nivell col·lectiu per intentar també solventar aquests problemes ambientals.
Des de l'entitat i amb experiència d'altres activitats, veieu una conscienciació positiva actualment?
Doncs afortunadament, jo des de la meva opinió personal cada cop veig com que els nanos tenen més eines o més consciència sobre els problemes que hi ha actualment en el mar i també tenen com més recursos, sempre tenen com més idees del que s'ha de fer, doncs que s'ha de reduir, reciclar, inclús ja deixant de banda el plàstic amb altres problemàtiques també com el canvi climàtic, crec que cada cop hi ha més consciència i coneixement.
Antigament hi havia molt l'opinió, o s'havia donat molt el missatge de que en el mar no hi ha res, que tot està buit, que tot està perdut, que tot està... res. I si precisament és aquest missatge contrari el que s'ha de donar, no? Que encara queda cosa.
I tant. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars amb més biodiversitat, cosa que la gent desconeix, i tot i que hi ha molts problemes, crec que el missatge no ha de ser des de la problemàtica, sinó des d'un missatge esperançador i positiu, i de donar això, eines a la ciutadania per actuar, i que encara no està res perdut, al contrari, hi ha molts projectes, hi ha molta gent actuant per millorar la situació actual dels oceans.
I una de les propostes amb més èxit van ser les converses amb pescadors professionals. El projecte Pesca Neta ha centrat les explicacions, un projecte on recordem que els pescadors recullen els residus que troben a la mar, que venen enredats amb les seves xarxes i els porten a reciclar. Ara bé, els alumnes han preguntat moltes més coses sobre la pesca i el dia a dia a la mar. Josep Lluís Sureda, que és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala, ha estat un dels pescadors que s'ha obert a parlar amb els joves.
Quina importància té per els alumnes de l'institut que els expliqueu precisament això, que la pesca també pot ser una activitat sostenible?
Bé, per nosaltres, pel sector de la pesca, és molt important que es facin aquestes jornades com avui per donar visibilitat que el sector pesquer doncs, també fem una feina doncs, de, podríem dir, de neteja del fons marí, doncs això, donar visibilitat a aquest projecte del Pesca Neta pel nostre sector és molt important. Penseu que nosaltres, quan sortim a pescar, no només pesquem peix, també pesquem pues, bastanta brossa, pesquem pues, plàstics, agafem pues, llaunes d'alumini, agafem pues, tota classe de brossa que, malauradament, pues, és molta brossa que arriba al mar degut pues, a aquestes grans riuades que hi ha, per exemple, sense anar més lluny, la setmana passada al Sant Carles de la Ràpida va haver una riuada i tota aquella brossa, pues, malauradament, va al mar, i el mar pues, cada vegada està més contaminat. Què passa? Doncs que els pescadors quan sortim a pescar, pesquem molta brossa. Poder aquí a l'Escala no ens ho trobem pas tant, perquè a la flota d'encerclament doncs, no agafem tanta brossa de primera manera, però la flota d'arrossegament de roses i palomós doncs, agafen molta i molta brutícia. Doncs, bueno, aquesta brutícia pues, l'embarquen a dalt de la barca, la porten pues, al port i allà pues, se recicla. I nosaltres pues, donar visibilitat doncs, a aquesta activitat que fem al sector pesquer, pues, que la mainada i els alumnes ho coneguen, ho trobem molt i molt important.
Això va formar part d'una primera ronda d'aquesta activitat, però el dijous de la mateixa setmana es va fer una jornada de treball, en aquest cas al CER, on es posava un repte als alumnes, ser uns agents pel canvi per a idear solucions creatives contra la contaminació del mar i els residus. Aquest joc creatiu, anomenat Hackató, ha tingut 6 fases i, finalment, els alumnes han pogut presentar aquest projecte en comunitat. una activitat dissenyada especialment pels joves, els estudiants d'ESO de l'institut, on s'ha fomentat precisament això, el valor de la conservació del mar i donar a conèixer que la contaminació, especialment per plàstics, és un problema molt i molt greu.
S'accelera, he perdut la por que la vida em sorprengue, tinc la sensació que ara tot comença. Una veu em diu para no tingues pressa, has passat molt temps en la línia d'espera. Tantes coses del meu cap que em donen guerra, tantes coses a contar en cada tema. I és que obsessionada en un futur que inquieta, no sé si el matí m'esperaràs desperta. Tanta la pressió que em poso a mi mateixa, i era tan fàcil de soltar. I deixa que el món es pare.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu. La meva millor lletra, tal vegada pugui donar-me una treva, de què ho podria intentar.
I deixa que el món es pare. Randamar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. La resposta que està.
She's a miracle. She's a miracle. Oh, 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 oh. Bona tarda, són les 5, notícies. El preu de l'aigua canviarà a partir del gener. El ple municipal fa